Continguts en xarxa. El Pou.
La resistència a fàrmacs antimicrobians amenaça cada vegada més la nostra capacitat de tractar malalties infeccioses i posa en risc els avenços aconseguits en salut global en les últimes dècades. Això és el que afirma l'Institut de Salut Global. Per saber-ne més, parlem amb la Clara Ballester, coordinadora de la iniciativa de resistències als antimicrobians d'aquest centre. Clara Ballester, moltes gràcies per rebre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
Comencem parlant d'una afirmació de l'Organització Mundial de la Salut que assegura que el món està abocat a una era postantibiòtica. Què vol dir això?
Home, sí, fa por, no?, aquest tipus d'afirmacions.
Sí, però... Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I realment no van desencaminats. És a dir, estem entrant en un moment en què ens estem quedant sense recursos per combatre infeccions agudes a bacteris que s'estan tornant resistents als antibiòtics que tenim. Per tant, i la disponibilitat d'antibiòtics que tenim és molt baixa i si continuen així les coses, efectivament ens trobarem en una situació en què no hi haurà forma de tractar-les.
Perquè ara mateix, per fer-nos una idea de com està la situació, de quantes, per exemple, morts estaríem parlant a la Unió Europea per casos d'aquest tipus de resistència als antibiòtics infeccions?
Doncs mira, a Europa es calcula que 25.000 persones moren a l'any per infeccions degudes a bacteris multiresistents. I al món, perquè et facis una idea, es calcula que moren 700.000 persones a l'any degut a aquest tipus d'infeccions. I no és només això, sinó que hi ha una estimació de que si continuen d'aquesta manera les coses, i tal com alerta la OMS, no?, que hi ha una problemàtica clara, es calcula que el 2050 seran 10 milions de persones les que moriran per infeccions per bacteris multiresistents. Això, perquè et facis una idea, és més que el número de persones que moren actualment degut a càncer.
Per tant, estem parlant de 30 anys vista, tampoc molt més.
Exacte, no estem pensant en el segle que ve, no, és una realitat i una amenaça real i a curt plaç. Vull dir que cal actuar ja.
De fet, a vegades amb aquestes coses, en temes mèdics i de riscos mèdics, a vegades tenim la tendència a creure que hi ha interessos que afecten a aquesta alarma, però en aquest cas és l'Organització Mundial de la Salut la que alerta d'aquesta situació. Per tant, podem dir que potser seria hora d'anar-hi prenent alguna decisió.
Exacte, sí, no, aquí no hi ha cap interès subjacent, és que és així, vull dir... El problema que tenim amb les infeccions és que ens hem confiat, no? O sigui, sempre hem pensat que tenim una infecció, no hi ha problema, tenim antibiòtics, ens el prenem, ens curem i aquí s'acaba la cosa. Però bueno, no sé, cada cop ens trobem més en el nostre entorn també de gent que ingressa a l'hospital per una cirurgia o per qualsevol altra patologia, acaba contraient una infecció difícil de tractar, sobretot en persona, en gent gran, immunodeprimida, i que fa que sigui un risc, no? I que sovint és difícil trobar quin és el tractament adequat perquè ens estem trobant, com he dit abans, en què aquestes infeccions cada cop més són degudes a bacteris que ja són immunes, que ja són resistents als antibiòtics que se solen utilitzar per tractar aquestes infeccions.
A l'informe dieu que els últims 30 anys només s'ha aprovat una nova classe d'antibiòtic per l'ús humà. Com pot ser que no estiguem, que amb tots els avenços, tota la investigació, només haguem aconseguit o només s'hagi volgut aprovar-ne un?
Doncs aquí és un dels colls d'ampolla més importants. Efectivament, el problema és que el procés de desenvolupament d'un nou antibiòtic, igual que d'altres fàrmacs, però en el cas dels antibiòtics tenim una... característica afegida, que ara us explicaré, és que per desenvolupar un nou antibiòtic triguem uns 10-15 anys, no? Perquè ha de passar, des que es comença a treballar amb una nova molècula fins que es treu al mercat, ha de passar moltíssimes etapes, moltíssims filtres per sobrepassar problemes de toxicitat, perquè sigui un bon antibiòtic, perquè no es degradi, etc. No? Tota una sèrie de paràmetres que són necessaris de superar. I un cop ha sortit al mercat, el problema és que ens trobem amb els antibiòtics és que el benefici, el retorn econòmic que tenen les empreses que es dediquen a investigar nous fàrmacs i en nous antibiòtics, el retorn econòmic que en tenim és molt més baix que la investigació i el descobriment d'altres fàrmacs, com per exemple un fàrmac que s'utilitzi per tractar una malaltia crònica. Per què? Un bon antibiòtic, si funciona bé, ens el prendrem pocs dies i ens curarem i si tot va bé no l'haurem de tornar a utilitzar. En canvi, un altre fàrmac que sí que es necessiti per una malaltia crònica, aquest l'estarem prenent moltíssim temps. Per tant, diguéssim que el mercat que té un fàrmac no antibiòtic és molt superior al d'un antibiòtic. Aquesta és la raó per la qual cada cop hi ha menys empreses farmacèutiques que es dediquin a investigar en aquest tipus d'antibiòtics. Uh-huh. I aquí és el gran problema, no?
Home, a primera vista, per algú que està fora d'aquest tema, sí que sembla un problema prou important. En aquest informe parleu d'un concepte que em sembla també interessant, n'hem parlat algunes vegades, que és el concepte aquest de One Health, una sola salut, que també té aplicacions a l'antibiòtic. És a dir, com s'ha d'encarar la salut? No només és la salut humana, sinó que cal anar més enllà.
Clar, el tema dels antibiòtics, el món dels antibiòtics és multifactorial i afecta, no? El concepte aquest d'una sola salut aplica totalment. Per què? Perquè els antibiòtics, com bé saps, s'utilitzen per a tractar infeccions per bacteris a la clínica, és a dir, per tractar humans, però és que també s'utilitzen antibiòtics sobretot en la indústria agroalimentària, per exemple, en les granges de pollastres, en porcs, també s'utilitzen. Per què s'utilitzen? S'utilitzen per a prevenir i per a tractar infeccions en aquestes granges, en aquests animals, que després seran aliments, o sigui, aliments que nosaltres consumirem, no? Llavors aquí, en aquest sector, també cal una regulació, una bona regulació estricta i controlada, no? Perquè què ha passat en els últims anys? Ara això, sobretot a la Unió Europea, sí que està molt més regulat, però és que s'ha abusat moltíssim de l'ús d'antibiòtics en aquestes indústries, perquè també s'ha vist que certs antibiòtics s'han utilitzat com a factors de creixement, és a dir, el fet de donar uns certs antibiòtics als animals de consum humà ha vist que augmentava moltíssim el creixement de múscul i, per tant, la producció era molt més elevada, no? Què passa? Que utilitzar de forma abusiva els antibiòtics en aquestes indústries fa que, al final, nosaltres els consumim, aquests aliments. Consumirem, hi ha dos vessants, no? Perquè per una part l'antibiòtic s'acumula al múscul dels aliments, dels animals que després consumirem. Per tant, nosaltres quan els consumim també estem adquirint aquests antibiòtics. Per altra banda, el tractament de l'ús d'antibiòtics en aquesta indústria agroalimentària també fa que es desenvolupin bacteris resistents en aquests ambients i que ens poden ser transmesos a nosaltres.
Per tant, entenc que si es desenvolupen dins del cos d'aquests animals bacteris resistents als antibiòtics, poden saltar fora del cos dels animals i caure'ns a nosaltres.
Exacte.
No només a través de la cadena tròfica, sinó també directament pel contacte humà.
Contacte humà i consum humà, és a dir, sí, de les dues parts. I a més, també hem de tenir en compte el tema de l'ús dels antibiòtics en les piscifactories, que també s'utilitzen, i al final què passa? Aquestes aigües, no?, que van als rius i tots els residus de les granges també passen a l'ecosistema i per tant, ambient amb antibiòtic n'acabarem tenint i en tenim, ens arriba per totes bandes, no? Per tant, és molt important que les accions que es prenguin no es prenguin només des d'un punt de vista de la salut humana, sinó que també es prenguin decisions en tots aquests altres aspectes i en aquestes altres sectors, no?
En parlarem en un altre moment de l'àmbit més mèdic, però comentem que a l'any 2050 es podrien produir més morts al món que les que provoca el càncer. Deies que desenvolupar un antibiòtic són 15 anys o 10 o 15 anys de desenvolupament, de feina del laboratori. Què podem fer urgentment, perquè si no ens despertem probablement serà tard.
Aquí hem de prendre accions a tots els nivells. Com a usuari, també hem de ser conscients d'aquesta problemàtica i, sobretot, no pressionar el metge. No? Quan anem al metge això passa moltes vegades, perquè creiem que l'antibiòtic ens serveix per ens ho cura tot, no? Però és que només els antibiòtics només funcionen per infeccions degudes a bacteris. I això molta gent avui en dia tampoc no n'és conscient, no? I que perquè té un constipat es pensa que, o una grip, pensa que un antibiòtic funcionarà. Això no és així. I no totes les, per exemple, no totes les angines també són bacterianes, ni endevíriques. I això ho tenim molt integrat, de que tenim unes angines i necessitem, no? I anem a reclamar l'antibiòtic al metge. Per tant, aquí l'usuari ha de ser molt conscient d'aquesta problemàtica i de confiar molt en el metge, i que quan el metge no ens està prescrivint un antibiòtic no és perquè no vulgui prescriure'l, és perquè realment no és necessari. Per altra banda, és molt important evitar, doncs, també l'automedicació, no? Aquests antibiòtics que ens queden a casa no l'hem de prendre mai, hem d'esperar a tenir un bon diagnòstic per saber si realment el necessitem. I per altra banda, no interrompre el tractament. No, un cop, el problema que tenim també amb els antibiòtics és que al cap de 2 o 3 dies de prendre'l, no, t'haurà passat, ens trobem millor i ja pensem que per què prendre durant una setmana més l'antibiòtic. No, és molt important saber que l'antibiòtic és necessari que tenir unes concentracions, és a dir, uns nivells constants en el nostre organisme perquè mati, perquè elimini tota la població bacteriana que ens està provocant aquesta infecció. Per tant, no val en interrompre el tractament a meitat, perquè hi haurà uns bacteris que encara que nosaltres no els notem a nivell clínic, però sí que estan allà, que es començaran a dividir i multiplicar-se, i la infecció podrà tornar. I a més, aquests bacteris ara ja seran resistents, perquè amb la pressió, poca pressió de l'antibiòtic, farà que es desenvolupi resistència.
Llavors, això és molt important. D'aquest tema potser en parlarem la setmana vinent. Clara, moltes gràcies per atendre'ns avui, i en parlem en un altre moment.
Molt bé, moltes gràcies.
El POU.
Continguts en xarxa.